Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Esperem que hàgiu passat unes bones festes i que els Reis Mags hagin vingut ben carregats. Avui en aquest programa parlarem de l'abús sexual infantil, un tema molt preocupant, ja que darrerament s'estan detectant molts casos que fins ara potser passaven desapercebuts.
Una definició de l'abús sexual infantil generalment acceptada és contactes i interaccions entre un nen i un adult quan l'adult, agressor, utilitza el nen per estimular-se sexualment ell mateix, al nen o a una altra persona. L'abús sexual pot també ser comès per una persona menor de 18 anys, quan el perpetrador és significativament major que la víctima o quan l'agressor està en una posició de poder o control sobre el que és menor. Es considera que un de cada 5 nens i nenes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys. D'aquests, un 60% mai rebrà cap tipus d'ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. L'abús sexual infantil és, per tant, un problema de salut pública que requereix una atenció especialitzada i, sobretot, una presa de consciència de tota la societat. Podem fer alguna cosa per prevenir-los? De quines eines disposem? Les tenim a l'abast?
De tot això en parlarem avui amb Pilar Polo, psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet. Aquesta fundació treballa des del 1997 en atenció integral, prevenció, informació i sensibilització dels abusos sexuals infantils.
Perfecte, bon dia.
El dissabte dia 18.
Molt bé.
Anem una mica avançades.
Està bé, això són previsores, no són avançades, són previsores. Està genial. Perfecte, doncs això, bon dia, que no m'oblidi de dir-ho.
D'acord, doncs bon dia, Pilar.
Hola, molt bon dia.
Ens podries dir quins són els objectius principals de la Fundació Vicky Bernadet?
La Fundació treballa l'abús sexual infantil i l'objectiu principal és donar assistència, per un costat, a aquelles persones que han patit abusos, ja siguin nens en l'actualitat o persones adultes que el van patir, i per altra banda fer prevenció i sensibilització per intentar evitar el màxim possible aquest maltractament i aquest delicte.
Quan es considera que hi ha hagut un abús sexual?
Es considera que hi ha hagut un abús sexual quan una persona té una interacció sexual amb un menor, segons el nostre Codi Penal, menor de 16 anys, encara que a vegades després hi ha petites variacions. El que passa és que hi ha, crec que, una gran diferència entre el que pensar que és un abús sexual puntual, que el podria ser que algú toqueteixes en el metro, en el tren, en l'autobús o al cinema, o el que són els abusos sexuals intrafamiliars que acostumen a ser continuats, que duren molt de temps, que mantenen un silenci, una culpa, i que són produïts normalment per persones molt properes als infants.
Un tocament així puntual al metro, com has comentat, també consideraríem que és un abús sexual?
Segons el nostre Codi Penal, sí. Val? Sí, segons el nostre Codi Penal, sí. El Codi Penal que fa és diferenciar entre el fet de que hi hagi que hi hagi consentiment o que no hi hagi consentiment, evidentment, però sobretot en el fet de que hi hagi violència. Val? Llavors, per tant, s'ha de considerar un abús. Però normalment quan pensem en abusos sexuals en la infància, el que acostuma a passar és que són produïts per persones properes, perquè els nens no van molt sols pel carrer, siguin on siguin, i també llavors això el que fa és que es produeixi una manera de fer molt concreta, amb moltes amenaces, amb molt silenci, amb molta culpa, amb una manera de fer molt, molt, molt concreta.
Mm. I quina diferència hi ha entre abús sexual i violació?
El que parlava abans de l'agressió, no? Se suposa que en una violació, per exemple, si penseu una mica a nivell penal, perquè jo crec que hi ha una diferència entre el vocabulari que sentim moltes vegades en mitjans quan ens parlen del tema legal del que després considerem a nivell social o a nivell assistencial. Si tenim en el cap el cas de la manada de Manresa, que, bueno, que van tenir durant aquests últims mesos bastantes notícies, no? El fet era que la condemna al final era per abús i no per violació, per el fet de que la nena estava inconscient i, per tant, no sabem si hauria consentit o no aquella relació. No? Que és una cosa bastant fora de sentit. No?
I tant.
Però sí que és veritat, i una mica passa el mateix amb el cas de la manada que va passar a Pamplona, no? El fet que la noia s'havia anat amb ella i tal, amb aquests nois, o amb aquests personatges, no sé si mereixen que se'ls anomeni d'alguna altra manera.
Sí.
Bueno, llavors, la violació el que hi ha és que sempre hi ha una violència per aconseguir tenir aquest contacte sexual amb penetració, que és el que fa que sigui una violació.
Ah, ja.
Val? Per tant, normalment el que marca és que l'agressió i la violació tenen violència i l'abús no. I per tant, aquest tocament en el transport públic o en l'autobús se considera que és un abús perquè no hi ha una violència, no? D'alguna manera. Però sí que és veritat que no és el tema que treballem nosaltres a la Fundació, eh? Nosaltres treballem a l'abús sexual intrafamiliar. Els nostres usuaris, pacients, acostumen a tenir una història d'abús de més de 2 anys, la majoria d'ells.
Llavors, en aquests casos, quan parles de consentiment és una mica relatiu, no?
En el cas dels infants no poden donar consentiment.
Hello.
Mai, perquè no saben a què han de donar consentiment, no? Llavors, bueno, el tema aquest del consentiment és molt, molt peculiar, sí, realment. És relatiu. A vegades se'n parla del consentiment viciat, no? Acabar de dir una cosa dient que sí, però en canvi no saps que estàs dient que sí. Bueno, tot el tema legal és bastant complicat i tot depèn molt de la lectura que facin tant els advocats de les parts com la part de jutge o jutgessa que tingui el cas assignat. Llavors, bueno, és un tema difícil. Moltes vegades quan parlem d'abusos, els nens no ho expliquen en el moment, les nenes no ho expliquen en el moment, sinó que ho expliquen més tard. És la paraula d'una persona contra la paraula d'una altra persona. Moltes vegades hi ha molt poques proves físiques, perquè no tots els abusos sexuals deixen marques físiques. I, per tant, fa que sigui complicat. Ens costa molt acceptar que els abusos existeixen i, per tant, moltes vegades els adults preferim pensar que els nens menteixen, cosa que no és veritat. Els nens menteixen molt poques vegades, no? Però en canvi, ens costa molt acceptar-ho. I tot això fa que sigui difícil que els nens ho puguin explicar, que les nenes ho puguin explicar i que els adults que estem a prop sàpiguem respondre de manera coherent i sana, no? Llavors, bueno, és realment un problema que... Parlem de sexualitat i fa que sigui molt difícil.
I en general, en xifres, què afecta més, a nens o a nenes?
A nenes. A nenes. Estem parlant d'un 24% de nenes respecte a un 15% de nens.
I les edats que són més freqüents?
Hi ha de tot, però els estudis ens marquen com que l'edat més habitual d'inici, perquè després ja us he dit que pot durar molt de temps, no? D'inici en les nenes és al voltant dels 7-8 anys. I en el cas dels nens, doncs dels 10-11. Però és una qüestió estadística, eh? No, hi ha, malauradament, casos de nens molt petitons i, evidentment, casos d'adolescents, també.
I què pot afavorir que un infant pugui ser víctima d'abús o abusador?
Que sigui víctima d'abús un infant, el que pot afavorir és que en el seu entorn sigui un nen poc valorat i que llavors la persona abusadora li digui coses o li dediqui temps que altres persones de l'entorn no ho fan. Quan jo parlo de poc valorat, no és perquè... a veure si dic bé. No només és no poc valorat, és a vegades doncs, famílies que estan molt ocupades i que els nens tenen poca presència d'adults guardadors, no? I sants, i que a vegades doncs, estan... Bueno, que ja estan més disponibles. Moltes vegades per parlar de l'abús parla de l'oportunitat. No? Llavors sí que és veritat que mai és responsabilitat de les criatures, sempre és responsabilitat de la persona adulta, però sí que és veritat que hi ha nens que estan més guardats, en el bon sentit, eh? Guardats, que és a dir, que es tenen cobertes les seves necessitats, que els pares i les mares i les familiars propers saben com és aquest nen i quines coses els han de donar i aquesta criatura perquè sigui feliç, no? Quan parlo d'adults guardadors estic parlant en un concepte molt ampli, eh? No de que el tenen tancat a casa, sinó que saben quina criatura tenen al davant, què és el que li han de donar perquè sigui feliç, perquè somrigui, perquè se senti important, no?, al final.
Hi ha hagut un augment al llarg d'aquests anys?
No.
No. Però un que deies això de famílies ocupades o poc pendents dels nens, no? Dic igual...
No, però famílies poc pendents dels nens n'hi ha hagut sempre. Que els pares estiguin a casa no significa que estiguin pendents dels nens.
Ja, no, no.
No? Mm-hmm. És a dir, no estem parlant de presència.
Ja, ja, ja.
Estem parlant de moltes altres coses.
No?
Clar, tens pares que potser treballen, com la majoria de nosaltres, però sí que tu tens una presència molt activa davant amb els teus fills, no? Llavors, no és un tema de presència d'ocupats, no. Malauradament, l'abús sexual ha existit sempre. Malauradament, els nens i les nenes sempre han estat propietat de la família i, per tant, tenint en compte que la majoria d'abusos es produeixen a l'entorn familiar, la família fa i ha fet amb els nens i les nenes el que ha volgut sempre. Llavors, el que sí que hi ha hagut un augment en els últims anys, és una molt bona notícia, és de persones que ho expliquen.
Yeah.
Ja siguin nens que poden explicar-ho quan són petits, que això també és molt important, perquè estan començant a fer activitats a les escoles i a parlar de sexualitat i a parlar de bon tracte. I això fa que els nens puguin dir, ostres, doncs a mi això no em passa, no? Jo tinc una vivència diferent. I sobretot també amb persones adultes que van estar en silenci moltíssims anys i que ara per fi ja poden parlar.
I tant.
Com ho podem fer des de l'escola o des de casa per detectar un abús?
Està molt pendent en els petits canvis que pugui tenir aquesta criatura. Està pendent de coses que abans feia diferents a les que fa ara, i sobretot tenint al cap que, encara que és difícil, podria ser que el nen o la nena que tinc al davant estigués patint algun tipus de maltractament. Estem parlant d'abusos, estem parlant de bullying, estem parlant de qualsevol altre tipus de maltractament, tenint-ho al cap. I sobretot parlar del tema, perquè el que nosaltres portem molts anys fent prevenció a les escoles, i el que veus és que quan tu parles amb tranquil·litat d'aquest tema, que és un problema social com altres que poden haver-hi, els nens i les nenes que tenen problemes són capaços de dir-ho. Jo recordo l'any passat en una escola que en un trimestre ens va parlar de tres casos diferents, no? I és una escola a la que nosaltres anem molt sovint a fer activitats. I la psicopedagoga del centre em deia, ostres, gràcies, perquè aquests nens els teníem, i aquests casos ja els teníem, i per fi hem pogut parlar. Val? Per tant, a l'abús sexual és molt difícil parlar del tema perquè no en parlem mai. I per tant, si volem que els nens i les nenes ens demanin ajuda, els adults haurem de treure el tema.
I creus que a les escoles encara es parla poc del
poc.
Tema de sexualitat?
Sí, molt poc. Es continua sent un tema que, si en parlen, el fan des de la vessant molt reproductiva o molt d'evitar malalties de transmissió sexual o d'embarassos, però no es parla de la sexualitat com un dret, val? Com un dret a una sexualitat sana, no obligatòria, no gimnàstica, val? Perquè tinc la sensació de que en últim acabem pensant que fer el triple mortal cap endavant i cap endarrere és el que, si no fas aquestes coses, sembla com que la teva sexualitat és avorrida, no? I al final la sexualitat ets tu. Tu ets una persona sexual, amb uns desitjos, amb unes necessitats, amb una manera d'expressar-te. I això no ho hem d'explicar, perquè al final ens acompanya tota la vida, la sexualitat. Sí, sí. I en parlem molt poc, i en parlem poc de la sexualitat sana, com per parlar-ne de sexualitat que els nens intueixen que no és sana, no? Per tant, és molt difícil. Hauríem de parlar molt més.
Ara em sona que el Departament d'Educació està intentant impulsar o ja ha començat a impulsar un programa. Tu el coneixes?
Sí. Sé que l'estan impulsant i sé que havia començat a fer-ho unes persones que jo crec que són molt responsables i almenys la trajectòria que tenen és molt, és molt professional. Per tant, està bé que s'impulsin, però també és important l'actitud que tinguin les escoles davant d'això que proposa el departament.
Nosaltres el que hem llegit és que aquest programa que es diu Coeduca't, que ha començat ja amb algunes escoles, que no sé si el 2024 vam llegir, però bastant, un termini bastant curt, doncs que seria ja implantada a totes les escoles de Catalunya.
Sí, sí, aquesta és la idea, i a més és que és l'única manera d'evitar moltes coses, perquè no només estem parlant d'això, estem parlant de bullying, estem parlant d'embarassos no desitjats, estem parlant de moltíssimes coses, no? al voltant dels infants i dels adolescents que tenen a veure amb la sexualitat, al final. Estem parlant d'orientació sexual, de LGTBIQ, estem parlant de moltes coses que s'ha de poder abordar, no? No només dels abusos, que és un tipus de maltractament, sinó d'altres situacions que, si no es treballen bé, acaben sent maltractaments, també, no? Per tant, tant de bo s'implanti bé i les escoles ho rebin amb les mans obertes, no? Amb els braços oberts i amb ganes de fer-ho seu. Estaria superbé, això.
I si, per exemple, a casa o a l'escola es detecta que hi pot haver algun cas d'abús, sí. Com cal actuar quan es detecta? I aquí es poden dirigir, perquè a la millor també als pares els hi falta elements.
Sí, clar, la majoria de les famílies no penses mai que a la teva criatura li pot passar una cosa de coses i no estàs preparat. Tu saps que si el nen té febre has d'anar a l'hospital, no? Però hi ha certes coses que no, que ningú no ens ha parlat. La primera cosa que s'ha de fer, si es detecta, és no atossigar amb preguntes a les criatures. Val? Perquè per als nens no és fàcil i, per tant, si tu tens una certa intuïció des de casa, tu doncs vas observant, pots intentar modificar coses, a veure si, bueno, què és el que pot estar passant. Si tens un relat de nen que t'explica alguna cosa, de la nena que t'explica alguna cosa que ha passat, llavors hauria d'anar a intentar protegir aquesta criatura i a separar-la el més aviat possible de la persona abusadora. I normalment per poder fer això acabem tenint una denúncia judicial, no? Que és la forma més ràpida de poder moure aquest tema. No obstant, jo recomanaria a les famílies que si tenen alguna situació que els preocupa, possiblement l'esglaó més fàcil per començar és anar a serveis socials del territori i intentar parlar amb les persones que els hi puguin donar una certa orientació, perquè a cada territori a vegades els serveis també poden funcionar d'una manera diferent, si depenen del Consell Comarcal o si depenen del municipi propi, no? Però aquest primer seria. I en el cas de l'escola, si té una sospita o una revelació, el Departament d'Ensenyament té un protocol que diu que s'ha d'iniciar i ens explica com. I s'ha de comunicar a inspecció, s'ha de comunicar als pares i s'ha de posar en marxa una sèrie de coses, no? Crec que els professionals, en la majoria de casos, ja tenen protocols que els poden ajudar a prendre decisions. Les famílies normalment estem més venudes, perquè no hi ha un protocol per famílies, no? I les famílies no el tenim. Però sí que hauríem de poder pensar que tenim professionals que ens poden donar un cop de mà i que estan allà per no jutjar-nos, sinó per buscar eines, per sobretot per protegir la infància.
Interessant, no?, això que has dit de no atossigar el nen o nena que...
Sí, jo crec que és molt important.
Clar, sembla que el primer que et ve, no?, és començar a preguntar, sí, per investigar.
Sí, el problema però... és que si tu fas moltes preguntes i això acaba en una denúncia, a vegades poden dir que tu has induït les preguntes o el relat, no? I llavors, i a més el nen pot acabar sentint-se molt culpable, la criatura també pot acabar sentint-se molt culpable perquè... això que m'ha passat jo hi era. I per tant jo he deixat que passés. I si ha durat més d'un temps determinat, no he dit mai que no, ni m'ha anat corrents, no? Llavors és molt important protegir el màxim possible la criatura sempre, no? Però quan ens explica un tema, és donar-li les gràcies per la confiança, per explicar-nos, dir-los que intentarem fer el millor que sapiguem perquè tot vagi bé, i estar al seu costat. Val? Aquestes serien les coses importants que qualsevol persona hauria de fer. Jo sempre insisteixo molt en aquesta idea de no atossigar preguntes i no prometre res que no puguis complir. Val? Que crec que és una cosa molt important.
No, el dir no tornarà a passar o alguna cosa...
Sí,
no, que...
clar, per això deia, no? Intentaré fer el millor que sabré o mouré tot el que pugui per ajudar-te, això sí, però clar, jo no et puc prometre que les coses aniran d'una determinada manera. No podem prometre ni als pares, perquè hi ha coses que se'ns escapa, no? El que nosaltres podem controlar, però això és important perquè... I donar-li les gràcies en la confiança que ens han fet, no? Perquè explicar un abús és molt difícil, molt, molt difícil. S'ha de ser molt valent per explicar això que t'està passant, que tu saps que és complicat, que potser acabes dient que qui t'ho està fent és una persona que el pare o la mare estimen, també, no? I que això significa, quan és un abús intrafamiliar, un daltabaix familiar enorme, no? Molt clar. Gran. I clar, dir-ho als nens ja hi pensen, eh? És que si ho dic passarà tal cosa, és que els pares, la família es trencarà, és que els pares faran, jo que sé, qualsevol cosa, no? Per tant, els nens ho pensen molt, perquè els nostres nens i nenes estimen amb bogeria les seves famílies i intenten no fer-los mal, encara que la família els hagi fet malament d'ells, eh? Però acostuma a ser així.
Quines són les principals seqüeles que tenen els nens o nenes que han patit un abús?
Doncs això poden ser moltíssimes i molt variades. Hi ha seqüeles físiques, psicològiques, emocionals, conductuals, però crec que que va unida una mica a la resposta que estàvem parlant abans, té molt a veure amb la resposta que rep en la criatura quan ho explica. El que sí que sabem és que aquell nen o aquella nena que ho explica i la resposta que rep de l'entorn és ets un mentider o ets una mentidera, segurament les seves conseqüències seran molt més greus i a nivell psicopatològic podrem tenir un problema de salut mental potser més important. Aquells nens o nenes que ho expliquen i els pares, les mares creuen, recolzen, ajuden i protegeixen, acostumen a tenir menors conseqüències, no? Però vaja, podem parlar des de temes d'angoixa, passant per temes de conductes sexualitzades, per problemes psicosomàtics, per malestar físic, bueno, per moltes coses, i cap d'elles bona.
I aquestes seqüeles s'allarguen molt o per tota la vida, després de...
Depèn del treball que tu puguis fer. Si tu tens la sort d'explicar-ho quan ets... A veure, si dic... quan jo parlo de sort, és una sort molt relativa a tot el que dic sempre.
Ja.
Tenint en compte que partim d'un abús ja no hi ha sort. Però si tenim un nen o una nena que ens ho explica i que l'abús no ha durat molt de temps i rep ajuda immediatament, podem pensar que les conseqüències seran menors i que no duraran tant. Clar, nosaltres treballem a la Fundació amb molta gent que porta 20 anys de silenci, o més. Que ja tenim molta gent que ens ho explica molt a prop dels 40, per tant, porten una vida de silenci, de culpa, que canviar moltes coses és més complicat, no? Per tant, té molt a veure amb el quan ens ho diuen i quina resposta rep de l'entorn quan ho diuen. Que crec que això és alguna cosa que tots podem fer, no? És creure... I si ens menteixen, doncs ens han mentit, però d'entrada creiem, ajudem i protegim. I després, doncs mira, si ens han mentit, pitjor per aquella persona que ens ha mentit, no? Però sí que és veritat que crec que tota la societat hauria de tenir molt clar que la nostra infància necessita adults honestos i preparats per estar a l'alçada. I no hi ha res més important en la societat que cuidar la infància.
I què es pot fer, doncs, per prevenir...
Parla molt del tema i no permetre conductes que no siguin de bon tracte. Tenim una certa tendència... una cosa molt simple. Jo no sé si vosaltres, quan éreu petites, us obligaven a fer petons.
Com?
No, ara no. Bueno, no fes un petó, sí. Diguis...
Ah.
No?
Ah, sí.
Sí, sí, fes un petó. No?
Sí.
I què passava quan no volíeu fer-lo?
Bueno, que entre cometes t'obligaven, no?
T'obligaven o et deien coses com ai, quina nena més mal educada.
Sí, no? Potser sí.
O,
sí.
O que, ai, que lletja. O no? Coses així, no? I si és de la família qui t'ho demana, oi, ja no t'estimo, no sé què, ara em faràs plorar. Sí?
Aquest tipus de xantatge emocional. Que sos,
sí, no? Doncs això que nosaltres com a adults ho diem i pensem que no passa res, un nen el que entén, una nena el que entén és... Si no faig el que els adults em diuen, no m'estimen. Però, a més, li estic obligant a tenir contacte físic, perquè un petó no deixa ser un contacte físic. I la majoria d'abusos sexuals comencen amb petons diferents. Per tant, quan jo dic què podem fer per prevenir, és parlar del tema i ensenyar que el no de pell, el no de no vull fer un petó, el no de no m'agraden les abraçades, el no... d'aquest tipus de coses, és un no que s'ha de respectar. Que no té res a veure ser ben educat, eh? Jo sempre dic que les normes d'educació són quatre. Entres i dius hola, te'n vas i dius adeu. Demanes les coses per favor i dones les gràcies. I cap d'aquestes quatre coses passa per la pell, per el contacte. Per tant, podem tenir nens molt ben educats i alguns d'ells els agradarà el contacte físic i altres no. Però no passa res.
Sí, sí.
Igual que nosaltres adults, que ens pot encantar el contacte físic, hi ha dies que estem rebotats i no ens ve de gust el contacte físic. I no passa res. Perquè el contacte físic sa és molt maco.
Avui en dia, per això, encara ara quan ens despedim de nens o, sí, o veiem nens, encara, bueno, hi ha bastant encara la tendència, no?, de fer un petó o demanar un petó. Potser menys que abans,
però... No, no, però li pots demanar, li pots demanar. Està molt bé demanar-lo. Però si et diu que no, és a dir, no passa res.
Clar. Mm-hmm.
Doncs, xoquem la mà? Ai, saps xocar la mà d'una manera divertida? O un petó per l'aire, o un adéu amb la mà? No passa res. Si podem demanar els petons, el que hem de fer és no obligar. Perquè els nens el que entenen és el meu cos està disponible per qualsevol que me'l demani.
Mm-hmm.
Per tant, una cosa molt simple, molt fàcil, és aquesta. És respectar que el nen ens posi límits en la interacció amb el seu cos. I no fer-lo sentir malament, ni lleig, ni culpable, ni cap cosa rara. Mm. I l'altre és parlar. Parlar molt, perquè quan més es parli, les persones abusadores menys espai lliure tindran.
Mm-hmm.
Val? I això, i educar els nens i les nenes en el bon tracte perquè puguin diferenciar el que no és un bon tracte.
Segur que els contes ens poden ajudar, no?, a parlar d'aquests temes a l'escola o a casa. Hem estat remenant, sí, per la xarxa i hem trobat una llista, no?, de possibles contes per tractar els abusos sexuals infantils. No sé si ens en podries aconsellar algun o coneixes algun.
Hi ha per diferents edats. Hi ha un que a nosaltres ens agrada molt, que es diu Ni un besito a la fuerza, que té molt a veure amb això que us explicava jo abans, que jo crec que és un llibre, doncs, això, per petitons, que pot ser fàcil. Després tenim una novel·la ja per adolescents, a 13-14 anys, que es diu Paraules emencimades, de l'autora és la Maite Carranza, que va ser Premi Nacional de Literatura Infantil Juvenil amb aquest llibre, que pot ser un llibre molt, molt interessant. I després hi ha alguns altres llibres que poden estar-hi, que poden ajudar a parlar de molts temes. Hi ha el Grita muy fuerte Estela, que és un llibre molt maco també. Hi ha diferents llibres que poden servir. I van sortint, perquè a nosaltres ens van arribant novetats editorials o gent que està a punt de treure un llibre, però és que no sé si són fàcils de trobar, aquesta és la situació, Però sé que van sortint coses i que la gent està intentant fer una feina de prevenció interessant, però, bueno, és aprofitar situacions, aprofitar una pel·lícula, és aprofitar una notícia, és aprofitar, doncs, com t'has sentit quan t'han demanat que facis un petit o no volies, és aprofitar el dia a dia.
A vegades va bé, no tindré algun article o algun conte o alguna...
Sempre,
bueno, com a excusa, no, a vegades?
Sí, també hi ha pel·lícules que poden ser més útils també per fer-ho, les pel·lícules normalment són més dures i algunes serveixen per treballar més amb adolescents, però en principi amb els nens i les nenes els contes funcionen molt bé i ja et deia, per adolescents aquest llibre, aquesta novel·la, seria les que nosaltres recomanaríem més.
I la fundació aquesta, Vicky Bernadette, és, sí, una fundació privada que hi pot acudir pares i educadors? Sí, feu assessorament, sí, a centres? Com...
Nosaltres tenim com tres línies de treball. Tenim una part psicoterapèutica i jurídica en la que atenem demandes de persones que tenen a la seva família una situació d'abús sexual, ja sigui present o ja sigui passada, i per tant oferim teràpia, oferim assessoraments, oferim assessorament jurídic, tant a les famílies com als professionals que estan portant aquestes famílies. Per tant, des de serveis socials de qualsevol territori ens podrien trucar per assessorar-se o per demanar-nos algun tipus d'informació. Després fem un treball de formació per professionals, per centres educatius, per fer activitats amb nanos i amb famílies i amb professionals, en les que fem, doncs, això, cursos, xerrades, diversos tipologies. I després fem una altra pota, que seria el que estic fent ara, que seria aquesta sensibilització a la població general a través de mitjans de comunicació o d'actes, o de tenir actualitzada la nostra pàgina web, o el Premi Fa de la Cultura que fem cada 2 anys, o les jornades que fem, bueno, coses una mica més àmplies i que estan centrades a la població general. Mm-hmm.
Molt bé, doncs nosaltres estem exhaurint ja el temps del nostre programa. Et volem donar les gràcies per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació tan interessant, que penso que en aquest cas, no, en aquest tema que de fet és poc tractat, tant com dèiem abans, no, a nivell de centres educatius com en les famílies, i penso que pot haver donat una mica de llum, no, amb algunes persones que es puguin haver trobat amb algun cas d'aquests.
Perfecte, tant de bo. Tot el que sigui fer pedagogia des de la tranquil·litat i des de tothom tenint dret a tenir una millor qualitat de vida, sempre ens trobareu, i qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem per doncs, la nostra funció.
Moltes gràcies, Pilar.
Au,
gràcies.
Fins un altre.
Que passeu bon dia, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Acabem aquí el programa L'Art d'Educar i ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon any 2020 i una bona encamisada.